Els homes d'en Carrasclet van començar a perdre la paciència molt aviat. Reus. Calia alliberar Reus. Ara no recordo si va ser el germà d'en Carrasclet o el seu cunyat, qui d'amagat d'ell va plegar un centenar de carrasclets que van assaltar les muralles a cos descobert. El fracàs estava escrit. El cunyat...
Pere Joan Barceló, el Carrasclet. Igual que Victus va fer amb el general Villarroel, Abae Victus, és a dir, Ai dels vençuts, Sánchez Piñol ha volgut rescatar un personatge clau a la història catalana. Ho ha explicat així a aquesta emissora.
És una vergonya que el tinguem de n'oblidat, la veritat, perquè és d'aquells herois que li dona mil voltes a Serrallonga, per exemple. És que, perquè a més el Carrasclet... Evidentment que té una causa política.
I és que el Carrasclet va contribuir de manera important al 1719 a la guerra entre França i Espanya, lluitant per França, per la falsa promesa que, si guanyaven, es restablirien les llibertats catalanes.
En uns moments, els catalans creien que podrien recuperar les seves llibertats. I allà apareixen personatges d'un calibre històric, tot i que molt amagats, com el Carrasclet, que arriba a reclutar milers i milers d'homes... que arriba a fer un pacte fàustic, perquè no li puc donar un altre nom, amb l'exèrcit francès, que li promet que si guanyen la guerra restituiran les constitucions i llibertats catalanes. I qui li fa aquesta promesa? James Berwick, el mateix general que va conquerir Barcelona en 1714. Clar, això narrativament és que té una potència que és que es fa sol.
L'autor també relata l'endemà de la derrota de l'11 de setembre del 1714, que va descriure a Victus.
Del 12 de setembre, de la repressió que hi va haver, que va ser espantosa, de com les classes populars en van fer front, de com el règim borbònic va instaurar autènticament un règim totalitari. Això narrativament no se n'havia parlat.
Però Abae Victus és molt més que això. Dividida en quatre parts, l'obra torna a estar explicada a través dels records d'aquesta mena d'heroi covard que és Martí Zubiria, que també viatja a Nova Zelanda, on coneix l'explorador anglès James Cook, i Amèrica. És aquí el capítol més llarg, on el lector entra en la guerra entre indis i colons i en el món de l'esclavitud dels indígenes a Carolina del Sud.
No he podido olvidar esa imagen, porque lo que vi convertiría una leprosería en un palacio. Hombres, mujeres y niños, todos indios, reposaban tendidos en el suelo, inmovilizados mediante cadenas y argollas, sin distinción de sexo ni edad. Y la imposibilidad de ver su rostro, la expresión de este, los convertía en una especie de monstruos dementes y sin identidad.
Zubiria es torna a enamorar, torna a ser pare adoptiu i torna a quedar-se sol. S'endinsa així en la ment d'un personatge, en el fons tràgic, a través del qual Sánchez Piñol descriu el segle XVIII.
I aquesta és la idea del projecte del Martí Zubiria, i és que els lectors vagin adquirint un bagatge. Jo ara puc explicar la guerra americana amb els indis i tot això, perquè el lector més o menys ja sap com era l'art fortificador i expugnador del segle XVIII si ha llegit Victus. Amb un altre projecte podré tornar a explicar el 1719, perquè aquí ja sabrem una mica qui és el Carrasclet.
Un projecte que tindrà, si el lector ho vol, una tercera part amb personatges nous, com Frederic II de Prússia, i segurament l'escriurà en català. Aquest ho ha fet en castellà, amb traducció al català de Xavier Pàmies, donant veu a un home, Martí Zubiria, que viu moltes derrotes i, de tant en tant, alguna victòria.
Així doncs, la perspectiva del conqueridor tan sols era això, un cel gris de panxa de burro i sota seu, una ciutat en flames.